20% del petroli mundial, fins que les negociacions amb l'Iran concloguin del tot.
Amb aquesta informació arribam a les 4 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Heu de saber que s'ha organitzat una excursió amb el tren de Sóller i també amb vaixell per poder observar l'eclipsi solar dia 12 d'agost.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Començam aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ja sabem que és aquesta vocació, la Mare de Déu de la Panada, de la qual hem parlat en aquesta primera hora de programa. Ara ens acompanyen a Marga Cifra el control tècnic i ara mos toca també saber què passa a les Balears i també pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I no sigui moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Xisco Nadal, com estàs?
Aquí tornem
a ser. Celestí Olive, com va?
Som aquí.
I Miquel Jun, com anam?
Bon dia.
Ben tornats a tots. Moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol, vos ho dèiem, ara que em conegu més detalls sobre la Mare de Déu de la Panada. Tu, Xisco, la coneixies?
No, primera notícia que tenia d'aquesta...
D'aquesta vocació.
Exactament.
Neo-advocació, però no neo-Mare de Déu, que mos ha quedat clar, perquè la Mare de Déu no pot ser neo.
Bé, nova vocació que té 46 anys.
Sí, però bé. Sí. Gairebé 50 anys. Sí. És que estem passant molt aviat.
Per, no t'entens, i ja fa 100 anys que adores a qualcú.
Ah, clar.
Així és. Però bé, hem de tractar altres temes i avui tornem a parlar de l'eclipsi, que serà dia 12 d'agost, perquè ja es comencen a preparar moltes activitats relacionades. Quan el sol està baixant, això comença a pujar.
Ja sabeu que dia 12 d'agost hi haurà un eclipsi solar total que es podrà observar des de les Illes Balears i pel qual s'espera una gran expectació i afluència de turistes i també de locals que el voldran veure. Ja fa mesos que molts d'hotels ho tenen tot reservat per aquest dia i les agències de viatges i excursions també han aprofitat l'ocasió per oferir plans especials per observar aquest eclipsi. Un d'aquests paquets que ens han cridat l'atenció és el que ha organitzat una agència d'excursions. Ofereixen pel preu de 120 euros un moment únic a viure sense embossos, col·lapses ni amb la preocupació de no arribar a temps a la destinació, segons que comenten. L'experiència, expliquen, comença amb la sortida en tren des de Palma a Son Sardina fins a Sóller. Després del recorregut continuarà amb l'històric tramvia de Sóller fins al port de Sóller, on els clients pujaran a un vaixell que s'endinsarà amb la mà oberta. Mentre els altres s'enfronten amb bossos o accessos saturats, tu viuràs l'eclipsi tranquil des de la mà.
Expliquen... Això és
s'eslògan, sí,
no?
Sí, expliquen des d'aquesta empresa. Ara bé, aquesta agència d'excursions també explica que en cas que no se pugui realitzar aquesta activitat per culpa de males condicions de la mà, es reemborsarà l'import pagat, però si el vaixell pot sortir i les condicions atmosfèriques impedeixen observar l'eclipsi, aquí ja sí que no se tornaran a tot bé, ja que l'experiència i els serveis contractats se faran igualment.
És que és complicat, sí, sí, tot plegat. Sí, és complicat. Però nosaltres en volem parlar amb Òscar Mayol, president del Ferrocarril de Solla. Òscar, com estàs? Benvingut.
Hola, molt bé. Molt bé.
Gràcies.
Molt bé, molt bé.
Clar, Òscar, és un dia que tothom té com a moltes expectatives posades i encara no sabem què passarà. Se suposa que se podrà veure bé perquè el mes d'agost sol fer sol, però vaja, mai se sap.
Sí, home, la intenció és que sigui un bon dia, com tu ben dius. En el mes d'agost, normalment, les condicions climatològiques sempre són bones, per tant, no s'espera que no se pugui veure. Jo crec que tindrem un bon dia i serà un dia espectacular perquè, a més, és un event únic.
Totalment. Clar, vosaltres en quin moment és? Clar, nosaltres de Ferrocarril també hem de participar en això i fer possible que la gent pugui arribar i que no col·lapsar les carreteres i tot aquest truic hi pot haver.
Bueno, nosaltres ens vam plantejar aquesta excursió des de la primera agència de viatges, ens vam plantejar jugar-nos un entrenament com volíem en aquests horaris, el que va dir que en aquests horaris no tenien cap problema de posar un tren, i de fer l'emporat, i després hem aconseguit amb una barca, que també ens pugui fer aquest servei, i a més ens donem un càtering de menjar, i van considerar que era una bona manera de que tu no tinguessis problema, perquè tots sabem que, per exemple, ara mateix hi ha molts dies que ja està col·lapsada, imagina't el dia de l'eclipse, el que pot arribar a passar si no posem unes mesures. És a dir, crec que les carreteres de la zona de la Serra Tramuntana, crec que totes estan bastant col·lapsades, perquè si tot Mallorca que té ganes d'anar a veure aquesta eclipse, que és una cosa única, doncs serà un tema complicat i no sé exactament quines mesures té el Consell Tràfic perquè no hi ha una col·lapse a les carreteres, però nosaltres en precaució amb aquest tema vam pensar que si tu vas a Palma i el cotxe a Palma i a Palma no crec que hi ha cap problema per entrar, que vas entre mi i entre la barca, no tindràs cap problema per veure la cuitza.
Clar, sí, és una bona pensada, una bona opció i molt completa, perquè com deies, inclou el tren de Palma a Solla, llavors tramvia de Solla fins a Esport de Solla i llavors la barca aquesta que t'adurà enmig de la mà, que també haurem de veure la quantitat de vaixells i d'embarcacions que hi pugui haver, que això també no sé com encara quan se regularà, si és que s'ha de regular. No sé, Òscar.
Bueno, jo crec que al final la mà és molt gran i cabrem tots, o sigui, no
haurà problema.
Jo crec que no, l'horitzon és molt gran i la mà dona molt d'espai, no és com una carretera que és petita. Hi ha barques, però tampoc no hi ha tantes barques a la mà com per tapar l'horitzon.
Clar, també Solla és un dels llocs que ja mos han advertit que és allà on se veurà més bé. Això també ho sabeu, no?
Perdona?
Que Solla és allà on se veurà més bé, dels llocs allà on se veurà més bé l'eclipsi.
Sí, sí, és un dels llocs de millor situats per voler l'eclipsi. Sí.
Per tant, això també fa que aquest paquet sigui més atractiu. Ja l'heu posat a la venda? Hi ha gent interessada? Quantes places hi ha?
Bueno, hi ha unes 220 places i més o menys ja estem més o menys quasi la meitat de venuda. És una cosa que va dir a poc a poc se va venguent.
I què és més, un client local o de fora?
Pues no t'ho podria dir perquè no ho tenc mirat en això. No t'ho podria dir. Sé que hi ha mallorquins que l'han agafat i també sé que hi ha estranyers que l'han agafat, però no t'ho podria dir els percentatges perquè no t'ho sé dir.
Sí, però fa poc que ho heu anunciat, no?, aquest paquet.
Bueno, això ho heu anunciat ara farà uns 15 dies, més o menys.
Molt bé.
Uns 15 dies, més o menys.
I té un preu? Quin preu té?
Són 220 euros tot complet.
És a dir, que
Estem en tramvia i s'abarca tot.
Per tant, un dia complet, un dia d'eclipsi, però teniu raó que pot ser una de les millors opcions per no passar pena, per estar tranquil.
Exacte, si tu te vols assegurar arribar, pues està clar que... I el tema està que, clar, si està nivolat i no s'ha de creixer, és una cosa que no depèn de nosaltres, és a dir, nosaltres no podem fer res, però Nosaltres creiem que s'haurà l'eclipsi en 10 hores. Aquí a Mallorca som uns afortunats i tot anirà bé.
Sí. La veritat que, és veritat que estem tot molt pendent de què passarà aquest dia. De fet, hi ha un comitè organitzador i també un comitè per avaluar l'impacte que això pot tenir, que està amb organització, amb el govern, perquè tot vagi bé i que tothom pugui veure aquest eclipsi, que, com dèiem, és un moment únic, que se produirà dia 12 d'agost i que des de Solla i del tren i del ferrocarril de Sollana organitzat aquesta activitat. Òscar Mayol, moltíssimes gràcies.
No, moltes, i aquí convido a tothom que faci dia i cerqui una alternativa, perquè crec que aquest dia, malament el Consell pugui fer moltes de coses, serà un dia difícil. Mm. I sé que el Consell i la Guàrdia Civil faran una molt bona feina, però que serà un dia complicat i difícil.
I tant, sí, per les carreteres especialment. I supos que ja anau en el tren en tota marxa, perquè ja teniu molta gent que va en el tren de Solla, no?
Sí, la temporada més o menys ha començat bé. És veritat que per Setmana Santa no van tenir massa bon temps, perquè la pluja no m'ho veia molt, però sí que ara aquest dia és que ja comença bé sol, ja s'està regularitzant i estan tenint de moment una bona temporada. No estem en el número de l'any passat, però crec que fins i tot maig no pot veure menys si anirà bé o no anirà malament. Mm-hmm. Nosaltres pensant que si encara no agafa un mal caire i no s'enquista molt, crec que serà la temporada, serà una bona temporada.
Mm-hmm. I de moltíssimes gràcies, Òscar Mayol, president del Ferrocarril de Solla. Una ferrada, gràcies.
La volta d'una ferrada.
Adéu, fins una altra. Doncs aquesta és una alternativa, si voleu, i la butxaca ho permet per anar a veure aquest eclipsi. Val, tot ja heu pensat de bon el veureu?
Jo encara hi hauria de pensar, no? Però com bé pensarò, perquè es veurà que tot estarà col·lapsat, serà difícil arribar a segon quin lloc aquest dia, així que com bé tenir-ho
present. Idea, sí.
Tot i que a final de mes se fa aquest simulacre, que tothom podrà veure si des d'allà on el vol veure i serà atents i ho podrà veure bé, així que
la setmana que ve,
sí.
Dia 29, molt van dir que serà el moment de...
que serà similar a
la rèplica
de sense eclipsi,
eclipsi però de com sortirà el sol i s'amagarà per tenir-ho controlat. Jo és que els eclipsis m'eren una mica igual. Però s'està creant un FOMO. Un fear of missing out, és a dir, que sembla que si no ets des eclipsi ets un no ningú, que en el final hauré d'acabar demanant que qualcú que me convidi a qualque que zona, exactament, una barca, o qualcú que per tramuntana tingui casa.
Ara li podríem haver demanat si els quatre estaven convidats a l'esport de Solla.
També amb edat.
Hauria estat bé, home.
Sí, però clar, amb aquest preus també ja, demanar que te convidi.
No, però convidats, no.
Sap com a greu. Però bé, què he dit? Aquesta és una de les ofertes que es fan durant aquest dia, 12 ofertes, vull dir, activitats ofertades. Però bé, canviem de tema, perquè ara hem de parlar d'aquelles persones que utilitzen la intel·ligència artificial per organitzar la seva vida. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around.
I d'ara comentam un article del País que explica els avantatges i els problemes que la intel·ligència artificial t'organitzi la vida, perquè cada vegada hi ha més usuaris que utilitzen aquestes plataformes i aplicacions per gestionar la seva quotidianitat. I és que l'IA pot simplificar el teu dia a dia. Pot planificar l'agenda, recomanar activitats, gestionar finances o oferir suport emocional, entre altres coses. Aquesta és una ajuda que, segons expliquen en aquest article del País, pot reduir la càrrega mental i millorar el benestar de les persones. Però també subratllen aquesta comoditat es pot convertir en addictiva perquè fomenta una dependència progressiva.
jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king.
I ja hi ha experts en el tema que diuen que hem entrat, mira per on, Xisco, a l'era del FOMO, de la IA. FOMO és, ja ho dèiem, Fear of Missing Out, una expressió anglesa que descriu la sensació de quedar fora o perdre's alguna cosa. La IA no és una eina més, és una capa tecnològica que s'està integrant en qualsevol activitat intel·lectual, expliquen en aquest article. Per això, reflexionen sobre l'ús d'aquestes eines perquè el seu valor real no hauria de substituir el pensament humà, sinó complementar-lo, com deien sempre, i potenciar-lo. S'han d'aprofitar els avantatges de la tecnologia sense renunciar a la capacitat de pensar i decidir de manera autònoma.
És forta, perquè ara coses molt quotidianes, de, per exemple, la resolució d'un conflicte, m'he preguntat en la meva pare, com podries fer això? La gent ja ho demana, la intel·ligència artificial. Mm-hmm.
Quan ho hauria de pensar per ella mateixa.
No, però això ja no passa més enllà, és a dir, és que seguia, segons els paràmetres que tu introdueixes, ja t'organitzes agenda i ja te diu on has d'anar.
Que això també és perillosíssim, el manco per la protecció de dades i aquestes coses. Jo ho trobo molt perillós.
Ja estan més culls.
Sí, però és que si damunt li expliques tota la teva vida a una intel·ligència artificial...
I si no estàs d'acord, llavors, i discuteixes també.
Sí, li pot dir,
no m'agrada.
Pot dir que estan complent, dirà, ai, sí, tens raó, perdona.
Ho anules i ja està, dius, avui no hi ni idea. Clar, però és que també depèn de com te relacionis amb aquest tipus de tecnologia. No són déus, ni tampoc són els teus tutors. És a dir, te pot organitzar l'agenda d'una manera i tu pots proposar organitzar-me-la d'una altra, eliminant aquesta cita, per exemple. Però ja hi ha molt de despatxos i sobretot molta de gent amb agendes complexes que ja tens prompt, que és aquesta espècie com d'instruccions que li dones a la IA i que ja t'organitzen i sobretot te recorden coses importants. Mm-hmm. Com, per exemple, pensar felicitar en aquest, comprar iogurts perquè s'han acabat, perquè també hi ha molta gent que introdueix la compra i que el cul, a més o manco, tot allò que té a casa, per si un dia se n'oblida, que no vagis a obrir la gelera i te trobis que no tens, jo què sé, iogurts.
També en aquest article explicaven que ja hi ha gent que té missatges, sobretot del correu electrònic, coordinats amb la intel·ligència artificial i l'agenda que els hi prepara la intel·ligència artificial. I si, per exemple, una persona li escriu i li diu tal dia vull fer una reunió, la intel·ligència artificial ja contesta directament i diu, no, aquest dia no puc,
no
haurà de ser aquesta altra en aquesta hora. I, clar, jo això és que ja m'explota el cap.
Bé,
perquè no...
Però bé, això encara pot ser una bona eina si l'utilitzes.
És que també m'explota el cap a nosaltres,
com un secretari,
que m'ho gestionem la nostra pròpia agenda, però si aquesta gent que té que són directius d'empresa o que són missers o que tenen professions que han de gestionar un cert tipus d'agenda per cites i tal, no m'assembla malament si no deixes que t'acabi absorbint. Ara, això també és perdre una persona que fa feina. Això és la quarta, cinquena, sisena revolució industrial. Així va començar a tot, estimats. La gent va començar a teixir, ho feia a casa, llavors van fer màquines i se van perdre un munt de feines. Però és que a mi,
sí, però allò falta és que les màquines pensaran com per nosaltres. Pensaran, perquè fins ara...
Això és el que s'ha d'evitar.
O evitar o no, no, perquè pintura pot ser una bona eina, però s'ha de gestionar bé, perquè
clar,
si han de pensar...
No hem de deixar de pensar nosaltres perquè pensi una màquina per nosaltres.
Ja pensa. De prendre decisions, perquè clar, que una màquina prengui decisió per tu, pot ser contraproduent.
Invalida.
Sí, des del moment que això ho explica de vegades en Mateu Oliver, que és degà del Col·legi d'Enginyers de Balears, que és tertulià del dia, el programa que feim els dematins aquí en aquesta casa, i diu que, clar, perseguir, matar i comprar només són dos verbs. No diferencia una cosa d'una altra. Bé, sí que diferencia si li pot aixecar aquesta màntica
que
i tal.
Que vol dir que matarà.
No, però que en el fons, una IA, si està mal programada...
Seria capaç, clar.
No és a dir, l'empatia humana, per molt que vulguem, no la poden transmetre a una intel·ligència artificial, perquè és artificial.
Quin trull.
Podràs ensenyar-la a que falsegi sentiments humans, però no en podrà tenir, perquè és que és una màquina.
Totalment. Fa un pot de por tot plegat, també, perquè jo, per exemple, tenc un... A casa meva que vaig comprar un pòster barater en el museu de Thyssen de Madrid, que és de Liechtenstein, que m'agrada. I l'altre dia entres Instagram i me surt merchandising d'aquella imatge que jo tenc d'aquell pòster a casa meva de Liechtenstein. Tenen tasses, camisetes, exactament del mateix pòster que jo tenc.
Com ho vas saber? Tens qualque foto?
Pentura, jo vaig fer qualque foto de ca nostra.
I... N'has parlat de vores mòbils, pensau que...
Sol passar.
Els mòbils escolten. És a dir, tu quan t'acceptes WhatsApp i segon quin tipus d'aplicacions, dones permís no, vegades... perquè... crec que deu ser un nanosegon de cada 3 minuts pugui escoltar o pugui encendre's l'altaveu per captar sons i després si tu en aquell moment has parlat d'aquest
escriptor... Que acabes de xerrar de qualque no cosa parlat. I dius ara cercaré informació.
Com quan compres un cotxe, poses... que dius ai, estic pensant en canviar de cotxe. I aleshores te comencen a sortir anuncis
sí,
de cotxes.
Sí. Però és que ja va exacte. Més enllà, perquè jo no n'he parlat d'aquest autor.
Segura, ni en somnis.
No, no n'he parlat. Ah. És a dir, jo crec somnis, que també t'agafes l'imatge.
És que potser no m'agradarà somiar Liechtenstein. I clar, a un moment determinat el mòbil l'ha escoltada i ha dit aquesta obsessió s'ha de monetitzar de qualque manera.
També crec que t'acaten informació a través de la pantalla del teu telèfon. Ah. De les imatges que tu fas del teu telèfon. Bé, que ja és incontrolable, tot això. Bona fill de ser mans.
Fa estona.
Sí,
fa molt.
És així. Canviant de tema, ara hem de parlar, i ja acabem aquesta taula de redacció, d'aquelles persones que... Ah, no, aquesta ja l'hem parlada. Hem de parlar d'en Rels B, d'aquest artista mallorquí, perquè, segons el diari Última Hora, és a punt d'obrir un gimnàs a Palma. Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca que sí. No tengo miedo si te tengo enfrente. Tirando labias que yo voy pa'lante. Si yo sé que te la sabes toda. Siempre me salen for you. Yo la quería pa' mí. Mi bebé sí, bebé sí.
Idò sí, Última Hora. Ahir informava que l'artista Rels B és a punt d'obrir un gimnàs a Ciutat, més concretament al carrer Dragonera. Una iniciativa expliquen que un és esport d'elit i cultura urbana. Per aquest projecte, Rels B s'ha unit amb José del Río, conegut al món de la botxa com El Niño. Nascut a Palma el 1985, va debutar en aquest esport el 2008 i va ser campió d'Espanya i un dels màxims exponents de la història de la boxa balear. Fins i tot va arribar a lluitar per un títol europeu. L'any 2020 es va retirar de la competició professional per convertir-se en entrenador de nous talents. Vale, Arico, son nuestros los mares. Es inevitable salir sin que no graben. Aquí no es rico, baby, el que más gane. Ser rico no tener responsabilidades. Aquesta fusió del boxador en Rels B, un dels cantants de música urbana més exitosos de l'estat espanyol, és una combinació d'experiència esportiva amb projecció mediàtica que pot dur en aquest gimnàs a ser un espai de referència a Ciutat, expliquen en aquest article. Ara bé, encara no sabem quan s'inaugurarà perquè estan pendents dels permisos administratius corresponents per poder obrir portes. Uh-huh.
Uh-huh. I aquest article ens ha fet reflexionar sobre l'auge dels gimnasos, que no sé si a les vostres barriades, pobles, ciutats, sí. Vos ha passat.
N'hi ha moltíssims.
Però de cada vegada n'obren més, sí. Més diferents, alguns més especialitzats, un només de bicicletes...
De 24 hores.
Només de pilates, 24 hores. Ara també els famosos ja no fan, no munten restaurants, sinó que munten gimnasos.
Sí, és que n'hi ha moltíssims. Jo me'n recordo a Pobla quan jo era petit. N'hi devia dos, i ara és que no els puc comptar, n'hi ha moltíssims, i entrenadors personals, i,
clar, però,
i de tot.
Però perquè també escolten els cors.
Clar, clar. També hi ha més gent que practica esport, hi ha més gent que vol anar al
gimnàs. Sí. També perquè ha augmentat la població illenca, és també, que tornem a allò de sempre. Intentant pensar en paràmetres de quan nosaltres érem infants, però clar, quan jo tenia 11 anys, és que hi havia un terç de la població que ara. No hi havia tant de gimnasos, bàsicament perquè no s'estilaven tant, com? I després perquè tampoc hi havia gent per omplir-los. En canvi, ara, és que ja fregam 1.300.000 persones que viuen i conviuen de cap a cap d'any en el nostre arxipèlag, que això és molta de gent fent esport a la vegada.
Sí.
I que de cada vegada també ha pujat el preu de gimnasos, que això
sí
també...
Sí i no. És a dir, allà... gimnasos molt, molt barats i gimnasos molt, 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 molt cars. És a dir, depèn de l'experiència que vulguis tenir. Ara, això de que famosos obrin gimnasos tampoc és tan nou. Recordem que Socimats, Carles Mollà, va ser un dels socis fundadors dels gimnàs en els que jo anava, per cert. Jo vaig convertir vestuari amb en Carles Mollà.
Sí?
Sí.
Vau entrenar junts?
No, ell va entrenar, jo vaig entrenar i just també me vaig trobar en el vestuari, ja està. Passarà això amb en Relsby? Això fomentarà el moviment fan que vagin en aquest gimnàs d'aquest carrer de ciutat per trobar-se'n?
Tot és màrqueting, no?
Clar.
Jo cada dia de camí cap a Ca Nostra, pas per la plaça d'Escà Capitol, i allà hi havia un hiper de tota la vida.
I ara és un gimnàs.
És un gimnàs. Però, clar, no han llevat els cartells i me xoca aquesta imatge perquè és fresca, és molt curiosa, perquè posa hiperfresc. I tu veus tothom allà fent màquines.
Quan?
Fresc. Fresc. Hiperfresc.
Calor de mantenir.
No, no. I també hi ha un auge de per exemple, hi ha una cosa que sabeu que està molt de moda, que és el hot pilates, que és que te posen dins un lloc en la calefacció a les totes i sues arreu i mentre fas pilates.
Vikram yoga, que també és yoga a altes temperatures. S'estila molt ara entrenar en grup, però a grups petits, de 4 o 5 persones que fan un circuit plegats, i així el manco t'engresques, també és una manera de socialitzar.
És més fàcil seguir una rutina, així també. Si vas amb més gent...
Això passa, vas pel carrer i te veu una llau d'un grupet, no?
També.
Correnços i...
Sí, sí, i també que estan canviant l'estètica, els gimnasos. Per l'altre dia m'hi vaig fixar i obrin com un gimnàs molt xic, amb una arquitectura, amb un disseny, coseta fina, coseta guapa.
També s'obrin molt de graixos. També. Que ara passen els gimnasos, però també depèn d'allò que vulguis fer. Clar, però no és el mateix fer crossfit que apuntar-te màquines que volen anar, jo què sé, també és barre, que seria fer com la combinació de ballet en gimnàstica, ara també està com a molt de moda. Jo és el proper que provaré, el barre.
El barre? Barre. Sí. Jo l'he provat, està molt bé el barre.
I el re, de què? El barre, ho entenc, que és de ballet.
No, de barre.
Ah, de barra.
És fer gimnasi, però hi ha una barra. Ja va, està. Però gimnasi de tota la vida.
Sí, però te dona aquest aire com pots fer un gran GT, un plié, una micona... Estàs...
A mi... Ui, en sabeu, eh?
No, però si, jo ho he dit sempre. Jo de petit volia ser Nureyev, però el cos no me va acompanyar. I pens que ara, en els gairebé 50... com que diuen, aquestes coses estan de modernes, de que tot és possible i que si ho somies pots, doncs escolta, mai és tard.
No. Però sí que a veure que ara la gent dins la seva economia familiar hi ha una partida que posa allà al gimnàs.
Sí.
I ja l'has de tenir en compte perquè cada vegada no només perquè culta el cos, sinó per sentir-se millor, perquè hi ha més oferta, perquè...
Per sentir-te millor va... pots anar a fer calistènia en el Parc Recovic.
I caminar 2 hores...
Sí. Exacte, és a dir, hi ha moltes maneres de mantenir-te en forma. És un aller pluant, que dirien els francesos. És anar una passada més enllà, però és cert que ara arriba l'estiu, quan llega el calor, los chicos se enamoren, la gent s'ha de treure la camiseta i... Clar. Mira, quan t'ho he dit, una cifra com ha rigut, com que dir... Ara ja arriba la temporada.
Sí, però a Pollença també hi ha molts gimnasos. Sí, diu que sí. Sí, generalitzat.
Allà va Inca, però.
Sí, ell em va dir que no va a Pollença. No, no, no.
En que n'hi ha més,
diu. En que n'hi ha més, sí.
A més oferta. Clar, és que tot es troba en lloc de cada un.
Però que un dia, si una cifra s'anima, podríem fer com una classe en directe, aquí a Vetres.
Ha dit que sí,
vinga.
Ella xerra, tot i que tu i ens la sentim. Ella xerra, la sentim.
Per circuit intern, però la tècnica és la que és.
Molt bé, doncs avui també hem parlat de gimnasos i hi ha en els comerços asiàtics allò.
Avui són els gimnasos.
Fem un tèntol.
El teu moment de Tèntol.
I doncs, el meu moment de dir Tèntol és agafar la bicicleta, anar-me'n a fer una volta llarga i si pots a passar serra de tramuntana, molt millor. O sigui, els paratges de la serra me donen una pau i una tranquil·litat interior que agraeix moltíssim. I quan som allà, som jo, la bicicleta, i ningú pus. I és veritat que són moments que agradesco un munt.
Penta. IB3 Ràdio és actualitat.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Historia, historia, historia de Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueixen l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Iller Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. La importància de la biodiversitat. Continuem parlant del canvi climàtic en motiu del pròxim Dia de la Terra. Començarem esclarint el terme biodiversitat o diversitat biològica, de què sentim parlar ben sovint als mitjans de comunicació. La biodiversitat és la varietat de vida que hi ha al planeta. La pèrdua de la biodiversitat per la desforestació, quan desapareix un bosc extens per incendis o sobreexplotació, la contaminació o el canvi climàtic compromet l'equilibri ecològic i la capacitat de recuperació dels hàbitats. Ho heu sentit bé? Desforestació i no deforestació. Protegir els hàbitats naturals, conservar les espècies amenaçades i establir corredors ecològics són mesures molt importants per garantir aigua neta, aliment i estabilitat climàtica. Efectivament, garantir i no garantitzar. I què és un corredor ecològic? És un espai reconegut i protegit per la llei que serveix per connectar zones naturals i garantir el moviment de tots els éssers vius. El planeta és de tots els éssers vius, entre els quals les persones, que som els qui tenim la paella pel mànec per evitar que el canvi climàtic empitjori. I terme explicat, terme acabat.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que són de ple a l'any Blai Bonet i des d'ahir, avui i demà i també altres dies podreu veure aquests 3 dies a l'Espai Tub de Palma i llavors arreu de Mallorca l'adaptació teatral de Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria.
Lentes alzines, maternals figueres, pollancres cristal·lins, drink de font viva, esclarissades ombres de l'oliva, armat esvelat mut de romalleres, lleva mà, cart, fonollassa, rosella, que es calla, zo.
Sentim Blai Bonet recitat, és l'opus vell catalanesc del món, del jove, no té res a veure, però una obra seva, com dèiem, Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, s'ha duit a escena, ja s'hi du aquests dies. Fragments, veus i silencis en tot un joc radiofònic. Miquel Àngel Aguiló, Rebeca del Fresno
i Albert Mèlic és la tercera obra que tots tres afronten dins aquesta quarta edició del circuit Literactua, després d'haver duit en els escenaris aquests mesos Fuita i Martiri de Sant Andreu Milà, de Miquel Àngel Riera, i Consolacions del músic Miquel Serra, i també escriptor. En aquesta adaptació de Blai Bonet de Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, tots tres han estat dirigits per Lluc i Portes.
I avui ha vengut aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Lluc i Portes, com estàs?
Estic molt bé.
Benvinguda.
Sí, només faré un apunt, que no només he estat jo, sinó que he estat acompanyada d'en Josep Orfila, que és qui m'ha assessorat també a nivell de direcció. Per tant, és una cosa, una mica una codirecció.
Conjunta, sí. I déu-n'hi-do la feinada que heu fet. Jo ahir vaig poder venir a veure l'estrena. Vaig passar molt de gust i tot, sobretot és mèrit que heu fet per adaptar aquest test complicat.
Perquè és una obra mala de dur.
Sí, sí.
Clar, les persones que l'han llegit, jo crec que ho veuen la peça amb uns altres ulls, no? L'altre dia vàrem fer com un club de lectura allà a Rata Corner i va venir en Tomeu Canyelles. I havia agafat diferents opinions de gent que havia escrit sobre el llibre. I quasi totes eren igual. No entes res, només entes un 30%, però tinc ganes de tornar-lo a llegir. És com aquest sentiment una mica agradós d'un llibre que és complexa, que no és fàcil. Nosaltres creiem, tenim dues teories, no?, amb la gent que parlen d'aquest llibre, que és que o que en Blai Bonet no va revisar res, sinó que ho va escriure i després no va fer una revisió, o que era una tria totalment forta i una tria molt experimental d'un llibre que ni tan sols te posa qui parla en cap moment.
Clar, és el llibre més complet d'en Blai Bonet?
No ho sé, no sóc tan experta.
Jo tampoc no sabria dir-ho.
Però sí que està considerat híbrid entre novel·la i ja diari íntim. És aquest... està entre mitges i el fa molt interessant per això.
Ara has fet una feinada de desbudellar aquest test i fer-lo entenedor, perquè tu vas a veure l'obra de teatre i ho entens tot i dius, uau, quin test més magnífic. És a dir, sí, jo... quan te'l fas mangíbol, és extraordinari.
Jo confés que m'he dedicat, no he escrit res, he escrit 4 o 5 frases que ni els actors saben quines són meves, i tota la feina ha estat ordenar, retear, recol·locar, sí que les escenes no estan cronològicament igual que el llibre, sinó que estan mogudes en funció de lo que jo volia ser dramatúrgia,
també, clar.
Però ha estat una feina més de llongueres que de res més.
Clar, però bé, de quina manera has fet feina per rompre amb aquesta narrativa?
Primer de tot...
d'aquest llibre, d'en Blai Bonet.
Vaig fer una primera lectura amb llapis, escrivint qui parlava, després vaig fer una nova lectura, després li vaig demanar a en Pau Budell a veure si me podia ajudar un poc a passar-me el llibre.
Tenies un croquis a casa teva, tenies un mapa.
Sí, sí. I després parlant també amb en Pau, parlant amb en Joan Tomàs, també que opinaven sobre el llibre, quines històries li semblaven més interessants amb en Joan Tomàs. Aquí vaig començar a destriar.
És un bon equip,
Sí,
bon equip.
Sí, sí, en Joan Tomàs és un gran amic. I aquí vaig començar a destriar. Però ho vaig fer de manera molt intuïtiva, que era el que a mi més m'interessava, més me cridava l'atenció. I vaig anar descartant. I al principi vaig extreure una dramaturgia d'unes 65 pàgines i ara és una dramaturgia de 43. Per tant, vaig haver d'anar reduint.
Clar, perquè duri 1 hora i 10 minuts, que dura l'obra, més o manco.
Sí, 1 hora i 5.
Una hora i cinc.
Sí, he hagut de retear moltíssim. I les actrius ho saben, que retear fins al final. Ahir, encara era... Mira, aquesta frase
sí,
la podem...
Sí, encara reteaves.
Sí, sí.
Ara té un mèrit, aprendre-se també per part dels actors i l'actriu aquest test, perquè realment en 2 setmanes aprendre-te un test de Blai Bonet té molt de mèrit.
Sí, és increïble. Aquesta feina és d'admirar. Amb en Josep ho dèiem, és que no sé com no se rebel·len davant nosaltres i mos diuen no m'ho prenc, perquè realment han fet una feinada increïble, estan descomunals. Les interpretacions, la veritat, és que llueixen moltíssim. Estem supercontentes.
Ho crec. Ahir se va estrenar, com dèiem, a l'Espai del Tub, que és aquest teatre de l'Institut Joan Alcover de Palma. També hi sereu avui i demà.
Sí.
Això a Ciutat.
Sí.
I llavors, gira.
Sí, després m'on anam a diferents pobles I, bueno, a la pàgina web de producció de ferro se podrà trobar, però ho tinc aquí. Són Cervera es diumenge, la setmana que ve Santa Margalida, Binissalem, Secomuseu de Montuïri, Manacor, Port de Pollença i Teatre de Santanyí.
I aquesta és la gira, bona gira, eh?
Sí, sí, no, la producció de ferro, que és la productora que ho gestiona, fa una feinada molt guapa de consolidar el projecte.
T'hi has trobat còmode amb aquest format? Recorda'm que és un cicle en el qual te demanen que triïs un autor o autora de les Balears i el duguis a escena.
Sí, m'hi he trobat molt còmode. Ha estat difícil, perquè m'ha costat moltíssim triar.
Per què aquest títol i no un altre?
I hi ha una anècdota que diu que en Blai Bonet va telefonar, crec que és en Damià Huguet, li va dir: Damià, quin títol posaries si jo fos fuster i tu et diguessis Maria o les Llimoneres de Tel Aviv? I ell li va dir: si jo fos fuster i tu et diguessis Maria.
Clar.
I Llimoneres de Tel Aviv després ho va utilitzar per a un poema. O sigui que era molt aleatori aquest nom. Després te pot quadrar perquè un dels protagonistes se nom Josep,
sí,
i té molta relació amb la religió,
sí,
però hagués pogut ser qualsevol cosa.
Però són històries magnífiques.
Sí.
Uau. I els diàlegs. Els diàlegs els atreu del llibre?
Sí, totalment? Sí. Sí, sí, totalment. L'únic que he fet ha estat retear.
Uau.
Perquè, tot i que no te posi qui parla, hi ha moltíssims de diàlegs. Te posa guionets i després, entre algunes converses, te posa puntets. Que tu no saps si és que han canviat d'escena, si han canviat d'espai. És una narrativa molt lliure.
I totes aquestes veus les dus en un joc radiofònic?
Sí, sí, sí. També com és una mescla entre joc radiofònic i presentació de llibre. Ja que va ser molt famosa la presentació de llibre que va fer...
Conta-ho, sí.
Que va ser la llibreria Tous el 1972, on ell va decidir llegir el llibre sencer. I clar, la gent se n'anava, que tots els seus amics s'aixecaven, se n'anaven en el bosc, ja no volien escoltar-lo més.
Clar.
I ell, segur que no aturava d'interpretar...
No va defallir, allà.
No va defallir.
Perquè llegir aquell llibre que té 300 pàgines,
sí,
que
sí,
estàs una hora i mitja...
Va estar més de dues hores.
Més de dues hores, sí.
I segur que van quedar tres persones, entre elles en Josep Maria Llompart, sa dona, i bueno, això és un poc spoiler, però no, ho poden dir a la ràdio, que quan veia que tenien cara de cansat, pues, idò, més cansat estic jo.
Clar.
I venga.
I ja està. I això marcava molt el caràcter de Blai Bonet.
Que també ha jugat amb aquesta cosa, la dramatúrgia, no?
Sí, sí, també apareix.
També apareix i també va bé perquè ajudes a l'espectador posant els noms dels personatges a una pantalla, a dir, mira, ara xerren en Josep i en Montserrat, ara xerren...
Sí.
I també mare, fia, mare, no sé què...
És que quan li parlava a Ana Carme, la productora, li deies que necessit sí o sí la pantalla amb els noms, perquè deies que si no crec que realment és complexa i crec que ajuda. Ajuda, perquè es dona un poquet de peixet que quan llegeixes el llibre no el tens.
Però està molt bé perquè no perds l'essència allò que portes en l'espectacle, no?
Bueno, crec que més que l'essència és que al final jo no estic tan acostumada a treballar en teatre de text i en aquest cas era teatre de text, per tant, de quina manera m'enfronto a un teatre de text sense que sigui aquesta teatralitat que normalment és teatralitat de diàlegs, de monòlegs, d'ara me canvia de vestuari. Per tant, amb en Josep sí que teníem una tria de dispositiu que era allunyar-nos d'aquesta cosa teatral de fer escenes. I la ràdio mos anava molt bé, perquè la ràdio té com aquest joc que estic fent teatre, però no ho estic fent. Però alhora són operaris també, l'actriu i els actors.
Per això posava aquesta escena, que és una escenografia senzilla, una taula i un micròfon.
Sí.
Tot d'una ho vas tenir clar? O t'hi vas haver de brear? O vas haver de brear una mica? Així com via de l'escenografia.
Perquè jo som molt barroca, m'agrada que moltes coses, no? Que hi hagi imatge, que hi hagi tal. I has de reduir, perquè la literatura se munta en 10 dies, inclosos la tècnica. Quan jo estic acostumada a fer dos anys d'una creació.
Imagina't.
Per tant, amb en Josep vam anar fent reunions i cada vegada anàvem com a reduint les coses. No, aquí posaria... Volíem fer una ofrita d'escena, imagineu vosaltres. I després va ser, no, s'ha ofrit, no entra. I van quedar micròfons.
Sí. Però ha quedat molt bé, estava d'una hora bona i gairebé estava ple el teatre, que també això sí. Ajuda a que la gent realment estigui interessada pel teatre, encara que sigui com una primera aproximació, perquè és veritat que el que tu dius, no pots fer un muntatge molt gros perquè tens un temps, un espai limitat.
Sí, totalment. Però he de dir que hi ha un tant percent tan alt dels actors i s'actriu una Rebeca que és increïble.
Clar, també
la feina que han fet.
Ja estaven com que ja venien de les dues produccions antigues, ja estaven ells com també molt, sí. Molt junts.
Sí, que jo al final també els vaig demanar com a tota una creació d'un espai sonor i se van tirar a la piscina. I se van prendre molt en sèrio i ho van fer. En Miquel, de fet, està a mitja peça tocant en directe, per tant, vull dir, això te requereix també una doble concentració, i ho han fet,
sí,
fet superbé.
Sí, perquè fan música
en
directe.
Entrenats, clar.
Sí.
Tot i la feinada que hi ha.
Fan música en directe i canten també, que canten. Beníssim. Una cosa, fan... un cor.
Sí, és molt graciós.
Ho fan molt bé.
Sí.
I si jo fos fuster i tu diguessis Maria, aquest test complet de Blai Bonet, que en Lluc i Portes ha fet màgia i tot el seu equip, que hi ha més gent, perquè també hi ha l'equip de Lluns, en Joan Miquel Artigues, que també ha col·laborat.
Sí.
Tot Producció de Ferro, la Fundació Mallorca Literària.
És un projecte fantàstic i que jo li deia ahir a Cristina Bugallo, que és una de les productores de Producció de Ferro, que és una oportunitat per fer una cosa que mai faries, perquè jo mai hagués adaptat una novel·la, no, perquè jo faig creació pròpia, per tant, de sobte te fan un encàrrec així i dius, i per què no? No?
Són projectes petits, entre cometes, però engrescadors, no?
Sí,
que motiven molt.
Molt engrescadors i que te provoquen un repte molt interessant. I aprens moltíssim, perquè has de prendre decisions, perquè tens uns actors professionals que estan en el teu càrrec, tens tot un equip, per tant, és com a lo rápido, express, un nou equip humà, una creació, i tirar-ho endavant i creure en que allò que estàs fent funcionarà.
I Blai Bonet, te va venir el cap tot d'una, o te vas pensar un poc, o ho has fet venir bé també perquè enguanyes l'any Blai Bonet, o no té res a veure?
No, va ser el meu quart llibre.
El quart.
Sí, na Cristina ja m'ha de... Lluqui, has de triar... I jo
no va guanyar el tercer, va ser el quart.
Va ser el quart, perquè me llegia llibres que m'agradaven, però que eren massa... estaven massa tancats a nivell de trama. Tenien una dramatúrgia aristotèlica, no? Principi i desenllaç, i jo no sé fer feina així. Per tant, la llegia i deia... és que no ho sé com agafar-ho, o era massa poètic, i clar, vaig agafar aquest desastre meravellós. No?
És a dir, la lectura no te venia d'enrere, és a dir, el vas llegir pensant ja
amb
literatura.
El tenia pendent, pendent, i el tenia molt a prop, i va ser com, vinga, ara me'l llegeix, i vaig dir, vinga, a mi m'agrada aquest caos, aquesta locura, de sobte frases increïbles, i el vaig agafar.
Sí, un vocabulari extraordinari.
Sí, s'inventa paraules, tot es tens, és fantàstic.
Sí. Que bé, idò, molt recomanable el cicle, que ja enguany ja acaba amb aquest Blai Bonet, i si jo fos fuster i tu diguessis Maria, que ara enduita escena, i que podeu veure, com dèiem, avui i demà a l'Espai del Tub, i després aquesta gira per diferents teatres de Mallorca. Lluqui, enhorabona.
Gràcies.
Una molt bona feina. Estau d'enhorabona. Gràcies.
A vosaltres.
Ara tornem.
Tento.
IB3 Ràdio és memòria.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
ara vos hem de contar que el jove artista mallorquí Pau Aguiló és a Milà perquè es posa la Setmana del Disseny de dia 22 a dia 26 d'abril, dedica el seu espai a joves talents com ell. En Pau Aguiló mostra la seva pintura amb el títol La trama de l'ànima.
Pau Aguiló es posa a la Design Week de Milano. La seva pintura contemporània es podrà veure aquest dies a la ciutat italiana gràcies a la marca de roba Massimo Alba, que dedica un espai als joves talents com ell, que ja és a Itàlia, on ha viatjat des de Londres, on viu des de fa un temps.
I nosaltres el volem saludar. Pau Aguiló, com estàs?
Hola, molt bones.
Descansant. Que bé, quina
sort
que puguis descansar abans d'aquesta exposició, perquè clar, ja tens clar les obres que presentaràs i una miqueta has pogut veure com serà aquesta exposició.
Sí, ja està muntat. Vam acabar ahir, avui hem fet retocs finals i ja està.
Ja està muntat. Que bé. Com hi participes? Te telefonen i te diuen vols participar d'aquesta mostra? Com funciona tot plegat, Pau?
No, bé, això surt d'una relació personal de fa 2 anys ja que tinc amb una família italiana i vam fer una exposició l'any passat a una galeria bastant històrica de la ciutat, l'Antonia Giannone, es diu, i aquest any, pues, bé, fa un any vam començar a xerrar per fer alguna cosa aquí durant la setmana del disseny i un any després aquí som.
Uh-huh. I quina és la teva proposta per aquesta setmana?
Bé, duc 24 pintures. Se podria dir que són surrealistes. Estèticament ho són. I xerren un poc, és un viatge personal realment, però a nivell conceptual cap al públic sempre he pensat que pinto o intent pintar l'individu modern, que és un concepte un poc peculiar, però sí, l'individu modern.
I aquesta és la trama de l'ànima que tu proposes a la gent que s'atraqui en aquesta botiga d'en Massimo Alba per veure les teves pintures?
Sí, és a dir, Massimo Alba és un sastre que... Ell, és a dir, entra de dins el que és el món del luxe, no és que sigui una tenda de roba, és un poc un showroom, són les seves oficines, barra taller. És un espai bastant màgic, molt viscut, moltíssim de detalls. No és la típica galeria de murs blancs, no? Uh-huh. Lo qual li dona moltíssim de caràcter a la mostra, moltíssim. Uh-huh. I de dins el que és el disseny i un poc Sí, la idea, no, que té ell, en Massimo, encaixa molt bé amb aquestes peces que... Hi ha molta... La roba dels personatges, un poc... l'essència de les peces, com xerren, no, de la societat actual, encaixa molt bé. A més, són pintures molt, molt obertes a qualsevol... Bé, sí, encaixa. Mm-hmm.
Vius a Londres, Pau, de ja fa uns anys. Ara ets a Milà, com dèiem. On és l'epicentre ara mateix del disseny i de la moda i de l'art? Què diries?
Bé, pel disseny és Milà. Milà atreu unes 1 milió de persones normalment en aquesta setmana.
Wow.
A Londres i a París en venen de ben 200.000. I s'espera que sigui una setmana molt moguda. I de fet, ja comencen les festes i els events i la faràndula, diguéssim. I avui mateix tinc moguda.
És a dir, que serà com una pel·lícula en Sorrentino, això, no?
Sí, no, això sempre. No, serà mogut, sí, va, serà.
Hi ha guateques i art i de tot. Home, és que si s'espera 1 milió de persones, ara m'ho han deixat tots els cabeidres.
Sí, no, hi ha molt de moviment, a Milà... És una ciutat... Jo fa ja 2 anys que venc. He estat 14 pics per aquí, ja. I cada casa que he estat, cada tenda, hi ha una atenció en el detall, és impressionant. Sincerament, és impressionant.
Quan dius una casa, en què te refereixes?
La gent, la decoració de les cases, l'atenció que li posen a tot... Sincerament, és molt peculiar. No? Ho he vist a molt poques bandes, perquè sempre a Madrid, a Barcelona, a Mallorca, a Londres mateix, va a supuestos que de repente sorprenen, no? Por aquí... Com que estàs avançat a que hi hagi gust. Hi ha molt de gust en aquesta ciutat, és difícil d'explicar.
Uh-huh. I on se fa la setmana aquesta de disseny? Hi ha un lloc específic o per tota la ciutat te trobes coses?
Bé, per tota la ciutat. Sí que hi ha la fira en si, hi ha una quantitat de projectes i exposicions. Hi ha moltíssimes coses. Jo, evidentment, m'he centrat en lo meu, i com venc de Londres, vaig aterrar fa 3 dies aquí, estic pues, a veure-les venir, no? A veure què passa.
Molt bé. Que bé. Realment, la teva pintura és magnífica. I a Mallorca tens qualque exposició pensada properament?
Sí, sí. A Mallorca la pròxima és a Santanyí, les cases noves. Duc una feina molt, molt, molt personal. Duc les obres que m'he quedat, que no he volgut vendre, perquè sempre que se pot s'ha d'intentar vendre perquè s'ha de viure, no? I no és fàcil viure a Londres per res. Però hi ha certes peces, ja fa 5 anys que vaig sortir de l'illa, i hi ha certes peces que m'he guardat, que són part de jo, i les, ja que és un projecte tan... un ajuntament, amb un equip tan cantador, tan... No és gens comercial, no? És una cosa d'una comunitat com a Santanyí, que està molt involucrada, pues, duc aquesta proposta. I més en band, a novembre serà, segurament encara estan, les dades s'han de tancar, però a la Pelaires faré una mostra d'obra nova bastant, bastant potenta. Ja està en marxa el tema, vaig que sí.
I d'apuntar aquest nom, Pau Aguiló, ben aviat a Santanyí, i també a la Galeria Palaires de Palma. Pau, moltíssimes gràcies.
No, res, que vagi molt bé per allà.
I tu també per Milà, ja mos contaràs tot aquest guatec que hi ha d'art i cultura.
Sí, qualsevol cosa, aquí estic.
Gràcies, Pau, una ferrada, bon cap de setmana.
Una ferrada molt gran.
Adéu. Molt bé, amb aquest punt cultural arribarem a les 5 del cap vespre i després tornem tot una.